Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts. Obrim les portes del club d'avui divendres 31 de juliol. El dia que a l'Espanyol es torna a bloquejar l'opció Vicente Moreno. Ahir era una cosa, doncs avui n'és una altra. L'Espanyol, de moment, no paga el milió de la clàusula i el Mallorca no baixa del burro. L'Espanyol encara no té entrenador i ja busca alternatives, perquè en comença a estar fart i perquè hi ha pressa. I compte que la promoció d'ascens a primera podria canviar de format. Un play-off express. La Lliga almenys s'ho planteja, semifinals i final a partit únic i en seu única. Mentrestant, aquesta mateixa nit, la Federació Espanyola ha demanat a la Lliga i al CCD una segona de 24 equips la pròxima temporada. De moment, moltes cartes, molts comunicats i moltes peticions, però continuem sense tenir res clar. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Ja és divendres, a l'Espanyol tot ha canviat en 24 hores. Us hem d'explicar com està ara mateix el tema Vicente Moreno, que s'ha tornat a encallar. Això no s'acaba mai. Hem de parlar també de què pot passar amb aquest play-off d'ascens a primera, que podria canviar de format, podria ser, ara ho dèiem, en una seu única i també a partit únic. Ara mateix aquesta és una possibilitat que planteja la Lliga, i hem d'actualitzar com estan els positius i els negatius. El futbol espanyol sembla que avui bones notícies, almenys més bones notícies que no pas fa pocs dies. Per cert, en joc ara mateix la final de la Copa de la Lliga de França. La juguen el PSG i el Lió. Ara mateix el temps afegit, empat a 0. Per tant, una final de la Copa francesa amb intriga, amb emoció. El PSG, per cert, sense Mbappé, ja ho sabeu, ahir sentíem Thomas Tuchel, l'entrenador del PSG, que deia que seria un miracle que arribés al partit dels quarts de la Lliga de Campions. A l'Espanyol, el miracle seria que veiéssim un comunicat, el comunicat del club anunciant l'arribada de Vicente Moreno. Aviam, Sergi Andreu, què tal? Bona nit.
Què tal, Arbosà? Bona nit.
Ahir, a aquesta hora, explicàvem aquí al club que la situació amb Vicente Moreno estava desbloquejada. Avui, un altre cop bloquejada, ara mateix es torna a complicar. Què passa?
Doncs mira, no ho sé, és una situació que sembla com un riu amb molts meandres, amb moltes corbes, i que avui és ara més bé. Durant tota aquesta última setmana hem estat a prop, hem estat molt a prop, hem estat lluny, hem estat molt lluny, i no hi ha manera. És increïble el que ens està passant amb Vicente Moreno i amb el Mallorca. A veure, perquè ho entengueu clar, el punt de discòrdia és la clàusula. Sabeu que Vicente Moreno tenia 2 anys encara de contracte amb el Mallorca.
Sí.
El Mallorca li va posar una clàusula d'1 milió d'euros si Vicente Moreno vol marxar, que pagui el 1 milió d'euros al Mallorca. Fins aquí tot ok. Ara bé, sabeu que això de les clàusules sempre és negociable. I aleshores, l'Espanyol, evidentment, aporta, encara que no sigui de forma oficial, però vaja, aporta una part de la clàusula, que està clar és que l'Espanyol no vol pagar ni de bon tros el 1 milió d'euros de la clàusula de Vicente Moreno. Diríem que pagant-ne 500.000 ja fa prou, segons el punt de vista de l'Espanyol. És clar, des de Mallorca ho veuen a l'inrevés, veuen, doncs, escolta, jo vull, diuen, jo vull el 1 milió d'euros de la clàusula.
Clar.
Que passa que, clar, a Mallorca hi ha, per si tot plegat no fos prou complicat, hi ha dins del mateix club 2 punts de vista oposats, bé oposats, en tot cas lleugerament diferents, que són, d'una banda, el propietari o propietaris del club que són a Estats Units, Andy Colbert, que és un d'ells, i de l'altre, els responsables del Mallorca, que són a la illa, secretari tècnic, etc etc. Bé, i el director general. Doncs entre aquests dos grups de gent tampoc no es posen d'acord, perquè si des d'aquí ofereixen flexibilitat per deixar marxar Vicente Moreno, des dels Estats Units ni parlar-ne. No baixen del burro, volen el milió d'euros, o gairebé, per entendre'ns, no es conformen amb 400.000 o 500.000 euros, i per tant, el que semblava que ahir era doncs, una part de cessió de flexibilització de per part dels propietaris, avui això no és així, i tornem a estar bloquejats i a esperar uns quants dies més a que Vicente Moreno pugui ja marxar havent pagat la part que sigui de la clàusula de Mallorca, i aleshores sí, s'accelerarà tot, perquè entre l'Espanyol i Moreno no hi ha cap problema. Entre l'Espanyol i Moreno
hi ha un acord està absolut. Tot acordat, el tema és el Mallorca. I el fet que, clar, una part de la directiva, de fet els propietaris estan als Estats Units, una altra part a Mallorca, però Sergi, el cas és que l'Espanyol té pressa, no pot esperar més.
No, és que clar, fixeu-vos, fa 15 dies que va acabar la Lliga. En fa 25 que l'Espanyol és a segona. I clar, l'Espanyol volia anar ràpid. És que Rufete es va fer un fart de dir-ho. Volem anar ràpid. Quan acabi la Lliga volem accelerar els moviments perquè no volem encantar-nos, perquè a mitjans d'agost volem començar la pretemporada. Mitjans o fins i tot un pèl abans. I per tant, té pressa, esclar que té pressa, perquè volen fer una bona planificació. Hi ha d'haver molts moviments de sortida, d'entrada. I tot això ha de passar pel vistiplau de l'entrenador. I és clar, han passat ja molts dies. I més que en van passant, i l'Espanyol ara és més a prop de començar la pretemporada que del final de la Lliga de fa 15 dies. I, per tant, és que té molta pressa, i això fa que treballi paral·lelament a la recerca d'altres entrenadors. A veure, no vull dir amb això que Vicente Moreno perdi enters.
Però busca alternatives, no? L'Espanyol ja estudia alternatives.
Sí, exacte.
Per si de cas.
Vicente Moreno és l'opció número 1, I és la gran aposta del club. Ara bé, si van passant els dies i aquí no hi ha no es desbloqueja aquesta situació, l'Espanyol potser farà un pensament i començarà a activar plans alternatius, perquè la veritat és que pel que ens arriba del club estan, diria que, força molestos i molt, molt impacients.
I farts, una mica farts, suposo, no?
Exacte, per als nervis, sí.
Creus que s'acabarà fent, però, Sergi, l'arribada de Vicente Moreno serà un fet, creus?
Jo crec que sí, és a dir, jo crec que sí, vull pensar que sí, vull pensar que al final, si un entrenador va marxar d'un club, el que no hi ha és marxa enrere, Vicente Moreno no acabarà sent, o no continuarà sent entrenador de Mallorca, per tant, des del Mallorca hauran de cedir. Si potser no hauran de cedir menys del que voldrien, o més del que voldrien, l'Espanyol haurà de fer tres coses el mateix, és a dir, hauran de cedir totes les parts perquè estan, jo crec que estan destinats a entendre's, i per tant em fa pensar que sí, que tard o d'hora, dilluns, entre dilluns, dimecres, dijous de la setmana que ve, com a molt tard, hauria senyor tenir entrenador.
Joan Fitó, què tal? Bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
De tot aquest serial, que en diuen a Mallorca?
Doncs una mica en la mateixa línia que el Sergi, que si tot va bé, es desencallarà a finals d'aquesta setmana o a principis de la que ve, la voluntat de Vicente Moreno és marxar del Mallorca, així ho ha comunicat, i per tant, la situació s'hauria de solucionar. Ho ha explicat el company de TV3, Toni Fuster, aquesta tarda al Tot Costa. Ara per ara, el principal problema és amb Robert Sarder, propietari del Mallorca, que no deixa sortir Vicente Moreno. La solució, que l'Espanyol pagui aquest milió d'euros que marca la seva clàusula.
Sergi, saps que has perdut una juguesca, no?
Ho sé.
Perquè estaves convençut que s'anunciaria o ahir o avui, i aquest matí, pel que m'has dit, ja veies a venir que hauràs de pagar un senyor sopar al Montalbán.
No m'ho hauria imaginat, la veritat us ho dic, perquè les informacions que jo rebia fa 48 hores enrere...
Massa segur estaves,
Em feien ser molt, optimista, però escolta'm, em veig que, vaja, sí, que no, és que em falten 50 minuts per arribar a les 12.
Encara no l'has perdut del tot.
Xavi Campos, bona nit.
Bona nit.
En Xavi s'està fregant les mans, Sergi.
Però encara, fins que està el saqui ben lligat, no puc donar per guanyar.
51 minuts. Sergi, opcions?
No, però jo ho dono per perdut,
Sí.
Sí, home, sí. Aneu buscant taula.
De reservar, sí.
Reserves tu, Sergi.
Val, molt bé.
Va, que ara estàs de vacances, ja tens temps.
Sí, ja hi trucaré, doncs. Quants serem?
Molts.
Mínim 5. Mínim 5. Sergi, per cert, a l'Espanyol, abans d'acomiadar-te, avui l'Espanyol i l'AFE s'han pronunciat sobre el cas Mariajo. És un cas polèmic que aquests dies porta cua. És l'exportera del femení A, recordem, a qui el club va acomiadar quan encara tenia contracte.
Sí, ella està lesionada en una mà. Es va lesionar fa uns mesos. Està, la van operar, ha de passar per una segona operació. Procés de recuperació. I enmig de tot aquest, jardí, per entendre'ns, l'Espanyol li va rescindir el contracte, un contracte que se li acabava el juny de l'any que ve, i li ha rescindit el contracte. Ella s'ha queixat, ho ha denunciat a xarxes socials i també al Tot Costa, i esclar, l'Espanyol ha sortit al pas, dient que, ei, ha dit l'Espanyol, compte que nosaltres li vam donar l'alta mèdica el mes de maig i li hem rescindit el contracte per qüestions esportives, com hem fet amb altres jugadores. L'Espanyol està molt molest amb aquesta situació. Fins i tot es plantegen prendre accions legals contra Mariajo Pons. D'altra banda, l'AFE, l'Associació de Futbolistes, evidentment s'ha posat de costat de la futbolista, de la jugadora, de la portera, lamentant tots els prejudicis que està patint i mostrar la seva disconformitat amb les maneres de l'Espanyol en tot aquest assumpte i no estan d'acord amb el fet que l'hagin acomiadat.
Déu-n'hi-do. Amb la polèmica del cas Mariajo, Sergi, bones vacances.
Molt bé, moltes gràcies.
A Twitter t'han dit avui que has fet un gran final de temporada. Xavi, és veritat?
Cert, o no?
Cert. És cert, és cert.
Impecable.
Mira què et diuen, Sergi.
Em dius, perdó?
No, impecable en final de temporada, com en recordaven des de les xarxes socials aquesta tarda.
En Xavi ho confirma, com a cap d'esport. Sergi, que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit,
adéu-siau. Adéu, Sergi, adéu.
Fitó, aviam, a l'inici parlàvem d'aquest play-off d'ascens que podria canviar de format perquè s'obren noves possibilitats.
Sí, una notícia que pot canviar el futur de quatre equips. La Lliga es planteja jugar el play-off d'ascens a primera a partit únic i en una única seu. Per tant, només partit a les semifinals i només un partit a la final. El Girona, doncs, en cas de confirmar-se, estaria a només dos partits de tornar a primera divisió. S'aplicaria la fórmula que s'ha fet servir als play-offs d'ascens a segona divisió i a segona B. Tot això, durant aquest procés, el comitè de competició ha denegat la petició del jutge instructor i, per tant, no dona per perdut el partit al Fuenlabrada. Recordem que ahir explicàvem que el jutge instructor del cas va demanar que el conjunt madrileny fos el perdedor d'aquest Deport Fuenlabrada, la qual cosa vol dir que els play-off d'ascens a primera segueixen a l'aire.
Bé, de moment, bones notícies, doncs, pel Fuenlabrada.
Sí, 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 perquè estaria pendent de jugar aquest Deport Fuenlabrada i, per tant, tindria possibilitats de jugar al play-off mentre l'equip que espera és l'Elx.
Ara, competició diu que no, que la proposta del jutge, de moment, no. Veurem què passa, però de moment, la proposta del jutge instructor d'aquest cas Fuenlabrada, que deia que perdés el partit directament contra el Deport, doncs diu que no, per tant, de moment, per ells bé.
Ha fet un comunicat fa uns minuts al Fuenlabrada explicant exactament això que acabes de dir, Roger.
Contents, Fuenlabrada. Insistim, veurem què passa perquè ha de decidir el comitè de competició. La Lliga hi diu la seva, proposa aquesta possibilitat de jugar aquest play-off a partit únic i en seu única, però atenció perquè aquesta nit la federació ha demanat coses.
Sí, la federació proposa a la Lliga i al Consell Superior d'Esports que la pròxima temporada hi hagi 24 equips a segona divisió. Per tant, Deportivo i Numancia es quedarien a la categoria. Ho ha fet a través d'una carta, també dirigida a Deportivo, Fuenlabrada i Numancia, en la qual demana que la Lliga de segona, la temporada vinent, hi participin 24 equips. I dos apunts molt ràpid, perquè, evidentment, hi han dos equips que surten perjudicats, són l'Extremadura i el Racing, comunicat de l'Extremadura, que consideren una injustícia total aquesta decisió, comunicat del Racing, que diu que també és rebuig total la decisió perquè la Lliga ha de ser o de 22 o de 26.
Clar, aquí hi ha qui surt beneficiat, hi ha qui surt perjudicat, qui surt beneficiat doncs ja li va bé i qui en surt perjudicat doncs es queixa. Allà, ens explicaves ara aquest canvi de format del play-off que la Lliga es planteja. Tornem-ho a intentar avui. Fa dos dies, dimecres, ho recordareu, vam intentar trucar a l'Eduard Solà. De sorpresa. Ell no ho sabia i no ens el va agafar. Es va deixar el mòbil a casa. Està de vacances a Galícia.
Digui'm.
Solà.
Què passa?
Què fas?
Com estàs?
Què dius?
Què? Avui... És en directe, això? Arbusar o què?
Avui sí que me l'agafes?
S'ha posat nerviós quan l'has agafat, Solà.
No.
T'anava a avisar ràpid, que estem en directe, perquè quan no estem en directe, les dius a l'alçada d'un campanar.
Vale, doncs estem en directe.
Estem en directe al Club de la Mitjanit, Solà.
Molt bé, què passa?
Com estàs?
Molt bé, menjant-me aquí una carne a la pedra. que us ho podíeu arribar a imaginar. Si voleu, us faig una foto i us l'envio.
La mare que el va parir. Solà, explicàvem que l'altre dia vam trucar i no ens... De fet, va sortir el contestador. No és que no el vas agafar. Va sortir el contestador perquè et vas deixar el mòbil a casa, em vas dir.
Sí, perquè estava carregant. No te la vaig agafar. No,
el contestador, el contestador, Solà, ens l'hem de plantejar, eh?
Eduard.
Ah, i què voleu que hi posi? Arbusar?
Aviam, Solà, et trucàvem l'altre dia per saber com estaves, perquè sabem que estàs nerviós, que estàs neguitós, que aquests dies et preguntem i tu també ens preguntes si sabem quan jugarà aquest play-off al Girona. Ara, no sé si ho has sentit o si ho has llegit, que la Lliga proposa aquest play-off express, a partit únic i a seu única. Què et sembla?
Si puc anar-hi molt bé, si no hi puc anar-hi no, també. Mm.
No sabem dates encara, però, eh?
No, no, ja ho sé. No, ho dic amb el sentit de que ho he llegit que des de Catalunya Ràdio fèiem el tuit,
sí.
I que es deia això, no?, que aquest play-off express, però qui el juri, aquest play-off express? Perquè estic una mica... Ho sé algunes coses, però no ho sé tant. I ara, que m'ha trucat el Club de la Mitjanit, el programa més popular i més escoltat de tot el món...
Quan parles tu, sí.
M'explicareu, per cert, records a tota la família Arbusà.
Molt fans de tu.
Per això...
Més que de tu que de mi.
Per això ho dic. Qui el jugaria aquest play-off?
No, s'ha de saber encara. Això s'ha de decidir. Això encara ha de decidir el comitè. El que hem explicat és el que es planteja la Lliga, però pel que fa al format. Ser única i a partit únic. Per tant, seria com el play-off de segona B a segona, que vam veure aquests dies amb el Sabadell, Barça B, Cornellà, etc. Doncs encara no sabem res, Solà, però trobava a faltar. Ha sopat ja? Està sopant, m'has dit.
No, estic sopant encara.
A Galícia, eh?
De Galícia, de vacances... Fins que diguin que he de tornar i que hi ha play-off, i el dia que diguin hi ha play-off, jo agafo el cotxe i torno.
Sí, eh?
Sí. El primer és el primer. I si tu em dius ara mateix, o tu un hitom, me digueu, torna demà el cotxe, també agafo i torno.
Això faries per nosaltres?
Ho faria això i moltes més coses per vosaltres.
Em fas patir, Solà, perquè és que aquests dies en parlem i sabem que estàs de vacances, però molt pendent del play-off, vols dir que estàs gaudint d'aquestes vacances o no?
No.
No gaire,
no,
eh?
No, perquè estic pendent, ja sé que en Xavi Campos també ho va publicitant, que cada dia el truco, i avui l'he enviat un WhatsApp.
Sí.
Per cert, Xavi Campos, està escoltant i controlant, no, també?
Està aquí, està a la peixera, està a la peixera.
Ah, val, doncs sí. Avui m'ha contestat molt breument, eh? Li dic, escolta'm, i em diu, ok, bueno, Xavi Campos, explica't una mica més, que estic nerviós, que no sé què passa amb aquest play-off, no sé si he de tornar o no he de tornar.
No, perquè avui havíem pensat en trucar-te i no volíem donar-te pistes, no volíem ser gaire simpàtics ni dir-te res, perquè és que volíem trucar de sorpresa, Solà.
Una altra cosa, pot ser que pugui pujar al tercer o no, directament, i no hi hagi play-off. Però descarta aquesta possibilitat, perquè també he vist algun tuit que hi ha gent que diu que pujaria el tercer si al final no poden inquivir el play-off.
Això no ens consta ara mateix, no ens consta. El que ens consta és això, el que es planteja la Lliga, que seria només el canvi de format del play-off.
El Girona el jugaria, el play-off, això segur.
Home, hola, Xavi Campos, què tal?
Què tal?
Torna't a l'estudi, Xavi Campos. Pots saludar, Solà.
Ara m'he de controlar una mica més. No, què seria? Girona, Almeria, Saragossa, i clar, i depèn de l'altre.
I depèn,
no?
Sí. O el Fontlabrada.
El Fontlabrada, que és el que comentàvem abans, Solà, que el Fontlabrada ha fet un comunicat explicant que el jutge instructor no ha acceptat la petició i que no dona per perdut el Fontlabrada, aquest Deport Fontlabrada, que per tant s'hauria de jugar i en funció del resultat d'aquest partit, és a dir, si el Fontlabrada sumés un punt, seria el sisè classificat i, per tant, jugaria contra el Saragossa.
Mira, estic aquí a les comarques, diguem, a la província, ells en diuen província de Corunya,
sí.
I el que aquí hi ha molta gent que està patint que l'any que ve hi pugui haver un Deport Compos, perquè,
clar,
perquè el Compos va pujar a segona divisió B, i aquí hi ha molta gent que està patint, perquè, clar, hi ha molta rivalitat entre Depor i Compos, sempre el Depor havia sigut el club gran, tot i que el Compos té l'altre, el Compos va estar algunes temporades a primera divisió, però aquí tampoc s'ho acaben de creure tot, això del Depor, perquè ells diuen que realment s'ha merescut baixar a segona divisió bé amb la puntuació que han tingut.
Mm.
O sigui que és veritat que va ser ahir que va haver, o avui, no sé... Perquè en vacances, Arbusà, ja sé que tu no fas gaires.
No, de moment no.
És dels que has d'aixecar la ràdio.
Sí.
Avui o ahir va haver una manifestació
avui.
Avui. Doncs que el Deportivo continuï a segona divisió.
Clar, és que no ho pensava, Solà, però tu estàs al lloc on va començar tot. No, tot. No hi havia pensat.
Per això hi he vingut i li vaig proposar fins i tot a en Xavi Campos si em donava la possibilitat d'anar a cobrir el Depor Fuenlabrada.
Però jugarà o no el Depor Fuenlabrada?
Vols dir que jugarà, Xavi? Vols dir que jugarà?
No ho sé.
Mira, podem fer una cosa. Si el juguen el 12 de setembre, em puc quedar aquí ja directament per anar-lo a cobrir.
Ja t'agradaria, eh?
I em quedo, més. No, perquè us trobo a faltar, jo he de tornar cap a Girona perquè hi tinc d'altres obligacions.
Nosaltres també, tu, Solà. Per cert, posem-nos seriosos una mica, que ja sé que amb tu costa, Solà, però...
Ja penso.
Et vull preguntar com estàs, perquè sé que estàs bé ara, que tothom estigui tranquil, però aquest matí m'has dit que mai havies tingut tant dolor com ahir. Què va passar?
Sí, doncs va, ho explicaré. Notícia, com ho digueu allò?
Notícia Cat Ràdio Esports.
Exclusiva. Ahir vaig tenir un còlic nefrític.
Hosti, tu.
No havia tingut mai tant dolor a la meva vida.
M'imagino.
Ni amb algun desplaçament que vaig passar amb tu, mira, que vaig arribar a passar malament, per posar la primera temporada del Girona a primera divisió.
Mira que vam menjar,
Sí, sí, per això. I vaig tenir un còlic nefrític, vaig haver d'anar a l'hospital, però vaja, ara estic molt bé, vaig passar unes hores... Es pot dir putes, no?, ara, aquesta hora, també?
No, però...
Bueno, no,
ja l'has dit. Ja
vaig passar unes hores molt i molt dolentes, sí. I però ara estic bé.
Ostres.
Tranquil·litzo tota Catalunya.
Ara bé, estàs bé.
Perfectament.
Que tothom estigui tranquil. Bé, Solà...
És una mica estalviat el gin tònic, no fos que sí. La pedra...
No, perdona, Xavi.
I tantes vieires i tant marisc...
Això sí, perdoneu, estava allà a l'hospital i la metgessa me diu «Bebe mucha agua», eh?
Sí.
Vale, però esto es exclusivo. No, aigua sí. Pero esto me quita el gin tònic i diu, no, date también el placer de tomar un gin tònic porque con lo mal que lo has pasado, per tant, el gin tònic també caurà.
I avui en caurà un, sí. Sí. Ens imaginem. Solà, que et trobàvem a faltar i que estem contents que t'hagis recuperat, que et cuidis, verdureta, recorda, i res, que estem contents també que no embogeixis més de l'habitual amb el tema del play-off, que a poc anirem sabent coses.
Que no és exclusiu, ja t'ho he dit, Vull dir, puc menjar samborinyes i puc menjar navalles, de fet me n'estic fotent unes.
Mira, com nosaltres aquesta nit, sovint.
També?
Sí.
No? Que hi ha, un navalla Wall?
Tenim un catering, a la ràdio. Posa el club, només posa el club.
Vale, doncs tu, anem donant notícies que veig que això va per llarg, eh? Perquè ara, quan jugarem, doncs? Encara no ho he entès.
Digue'ns-ho tu.
No, és que ningú no ho sap.
No sé. Que fas aquella pregunta, quan jugarà el Girona?
Demà t'ho torno a preguntar, però no m'insultis, que sempre que t'ho pregunto m'insultes. O m'envies un icono barroer o m'insultes, Solà.
Ja saps que no t'insultaria mai, ho faig per broma.
Ja sé, que m'estimes molt. Nosaltres també, tu, Solà, que vagi molt bé i cuida't, i anem parlant. I potser et truquem la setmana que ve, també, depèn si hi ha novetats o no, d'acord?
Com vulgueu.
Gràcies, Solà.
Bona nit.
Atenció, això el que explicava en Fito ara, que podria haver aquest canvi de format a partit únic i a seu única, aquest Girona contra l'Almeria i el Saragossa contra l'Elx o contra el Fuenlabrada, que ara en Solà ho preguntava, però és que això encara no ho sabem. Sí que sabem que la Lliga es planteja això, aquest canvi de format, i que veurem com acaba tot plegat, perquè tothom té pressa a saber-ho. Fem una pausa i descobrirem, atenció, una mica més, un dels nous jugadors del Barça per a la pròxima temporada. Ara venim.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà. Els esports a Catalunya Ràdio.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat-preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasiónplus.com.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A Vender Mi Cotxe Ponés et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
Vender Mi Cotxe Ponés, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Deixa el passat enrere. Viu l'ara a consciència. Abraça l'estiu amb força. Abraça l'estiu amb Catalunya Ràdio. Tant de bo.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
minuts i dos quarts de 12 de la nit, al Barça avui hem sentit Francisco Trincao, el jugador portuguès que el Barça va fitxar del Braga al gener, però que no jugarà fins la pròxima temporada. Si us recordeu, el Barça en va pagar 31 milions per aquest jugador de 20 anys. Doncs bé, avui l'hem sentit als mitjans oficials del club, on ha explicat quines són les seves virtuts.
Yo creo que la calidad, que soy muy, muy fuerte mentalmente, los regates de... y bueno, el uno para uno, hacer goles, asistencias, ayudar al equipo, mucho trabajo. Bien, a mí me gusta más jugar por la banda derecha, pero yo hago lo que el entrenador me diga y bueno, voy a intentar ayudar al equipo, sea como delantero, la banda derecha, la banda izquierda, quiero ayudar.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, Roger, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Escoltant a Trincao encara més.
Perquè crec que a tu Trincao t'agrada molt, no?
Sí, és molt bo. Realment és molt bo. I parlàvem la setmana passada de Pedri i Trincao tres quarts del mateix. Jo crec que aquests sí són els fitxatges que al Barça li convenen a dia d'avui. Jugadors joves amb qualitat, amb recorregut, i que tenen precisament el que més falta li fa a l'equip, no? Que és aquest punt de desequilibri.
Avui m'has dit que sorprendrà, que serà un jugador que potser no tenim moltes confiances dipositades, però que sorprendrà perquè, per ser ofensiu, m'has dit que és molt complet, que ho té pràcticament tot, no?
Efectivament. Ofensivament és molt complet. És un futbolista que, perquè ens entengui la gent, no és un migcampista pur, tampoc és un davanter pur. És el que en el futbol modern, aquest rol del fals extrem, no?, que l'hem vist tantes vegades, partint de banda dreta, ell ho diu en les seves declaracions, i tirant aquestes diagonals. Però és un futbolista que, després parlarem, si cas, de la seva possible adaptació al Barça, però sí, té una cosa molt bona, que és que té molt impacte ofensiu. Per ser un fals extrem, té molt impacte. És a dir, ha jugat menys de 2.000 minuts a la Lliga Portuguesa i ha fet 9 gols i 8 assistències. D'acord que és la Lliga Portuguesa, però són registres amb molt impacte. Per tant, en un context com el Barça, en el qual els equips tendeixen a replegar-se, a defensar, quan ell està a prop de l'àrea és molt perillós, perquè té molt bon colpeig i té un 1 contra 1 extraordinari.
Ell diu que prefereix jugar per la dreta, que la seva posició preferida és l'extrem dret. El veus en alguna altra posició? Ara ho deies, eh? Però el veus més enllà d'aquesta banda dreta?
Té qualitat per fer-ho, però jo el veig que a la dreta és on rendeix més bé. És a dir, ell té qualitat i podria posar-se en una altra posició, però aquí baixaria prestacions. Ell té dues coses molt bones per al context Barça i un condicionant important. La primera és aquesta que et deia, l'1 contra 1. Pensa que ha estat el tercer regatejador de la Lliga Portuguesa amb un 64% d'efectivitat. Que, repeteixo, és la Lliga Portuguesa, però són registres molt bons.
Però Déu-n'hi-do, sí.
Sí, ell té gol, té assistència, té última passada, és a dir, les declaracions ell no mentia, d'acord que arribarà al Barça i això és primer nivell i tot és molt més complicat.
És així, tot el que deia que ell té, tu que l'has vist molt, és així, és cert.
Ho té, sí, sí, per això dic que sorprendrà, perquè és un futbolista molt bo, molta classe. Té un condicionant principal i és el que tu has dit, Roger, també, que parteix des de la dreta i, per tant, és un altre jugador que li agrada partir des de la dreta i anar cap a dins, com Messi, com Griezmann i com tindreu Trincao. L'altre dia parlàvem de Pedri, i jo crec que aquí Pedri té una oportunitat perquè és exactament el mateix perfil de futbolista, però que li agrada partir del costat oposat, és a dir, de l'esquerra, no? Llavors serà l'únic, això. Trincao formarà part d'aquest tipus de jugadors que es pot adaptar també al mig, perquè té qualitat, però que sí, que el seu hàbitat natural és sortir des de la dreta.
Xavi, no sé si tens molt vista Trincao, què et sembla?
No tant com l'Àlex, he vist alguns partits, em sembla que és un jugador de molta qualitat, molt jove. Crec que per qualitat no s'ha de patir, el que passa és que quan un jugador de molta qualitat que destaca en un equip de segon nivell fa el salt, no un equip de primer nivell, sinó de l'èlit, a veure si té prou personalitat i psicològicament és prou fort com per consolidar-se i no patir excessivament si no ets titular tots els partits. Crec que aquest, no amb Trincao, sinó amb tots els jugadors que fitxa el Barça, que no són megacracs, aquest risc existeix sempre. A mi em sembla que és un jugador de molta qualitat, com diu l'Àlex, té colpeig exterior molt bo, o sigui, xuta molt fort i amb molta qualitat, té un impacte que dius, aquest li corre molt la pilota quan surt del peu, crec que això el Barça té problemes en aquest sentit, segurament per la manera de jugar, a veure si és capaç de mantenir aquest tret de la personalitat del seu joc amb el xut exterior, que segurament ajuda i pot ser un recurs addicional al joc del Barça a partir de la pròxima temporada. I tinc una anècdota que em fa ser mínimament optimista. Quan el van fitxar l'últim dia del mercat d'hivern, a finals de gener o començaments de febrer, vaig parlar amb una persona portuguesa que fa molts anys que es mou en el món del futbol i que hi entén una mica. I vaig preguntar, qui és aquest noi? Em va dir, és molt bo, molt bo. Recordes l'any passat, João Félix, que va començar a despuntar? Doncs aquest noi està fent el mateix procés al Braga. És el Braga i no és el Benfica, però és un bon fitxatge. L'aposta és una aposta important, 30 milions, però no és un Dembélé o un Coutinho, no t'està jugant l'economia del Barça, no? Si surt malament, doncs vine, mala sort, on has perdut uns diners, però no estàs hipotecant i posant tots els recursos econòmics en un jugador, no? I l'anècdota és que amb aquesta persona vaig parlar fa 16 anys, sobre Deco, que Deco venia de ser campió d'Europa amb el Porto, jugava a 10 de mitja punta, i jo tenia dubtes futbolísticament si s'adaptaria a un rol més de migcampista, no tant de mitja punta, i em va dir, no tinguis cap dubte.
I mira,
s'adaptarà, és el jugador amb més recuperacions de la Lliga Portuguesa el 2004. I com has d'adaptar Deco al joc del Barça, va caure de peu. Va ser importantíssim en el Barça de Raikkonen amb les dues lleis i la Champions. Doncs aquest referent a mi és una anècdota, però em fa ser optimista.
Abans que deies que jugadors molt bons que arriben a l'elit s'acaben apagant, m'has fet pensar en Griezmann, suposo que tu també hi pensaves.
André Gómez, no, però Griezmann jo crec que no és per la seva personalitat, sinó per l'encaix futbolístic i tàctic dins de l'equip.
Àlex, tu el veus triomfant al Barça, Trincao, o si més no consolidant-se la temporada que ve, al primer equip?
Sí, a veure, això que diu el Xavi és molt interessant, perquè això hem de tenir clar que sempre pot passar. És a dir, hi ha jugadors molt bons que han arribat aquí i que això és primer nivell, que és el Barça, i que després a veure com assumeixen aquesta personalitat. A mi em consta que té molta personalitat. Ho he parlat amb Abel Ruiz, que d'alguna manera tinc certa amistat i m'ho ha reafirmat.
Que són molt amics, vetre... Trincao i Abel, eh?
Sí, va estar a casa d'Abel durant el confinament.
Sí.
Jo crec que té recorregut el Barça. Jo sí que ho crec, confio, però després, òbviament, el futbol, i com bé deia el Xavi, té aquest punt d'incontrolable, imprevisible, que mai se sap. Jo li veig recorregut perquè respon al perfil que necessita ara mateix el Barça. És a dir, el Barça necessita rejuvenir la seva plantilla, ell és jove, necessita... El Barça té un dèficit de regat actual quan els equips se li tanquen al darrere, important. Trincao pot ajudar en això, també pot ajudar en el xut exterior. Jo sí que li veig conceptes interessants i veig que tindrà recorregut. Jo no sé si a curt termini, és a dir, la temporada que ve ja veurem un Trincao amb cert pes dins de l'equip, però a llarg recorregut jo el veig, sí.
Deixeu-me anar fins a Anglaterra. Allà hi tinc l'Enric Gil. Enric, què tal? Bona nit.
Bona nit, Roger.
Perquè demà tenim partidàs, la final de la CAP, Chelsea-Arsenal.
Efectivament, un partit que podem dir que és de vida o mort per l'Arsenal, bàsicament perquè és l'única via que li queda per classificar-se per l'Europa League, té tota la pressió perquè el Chelsea ja està classificat per la Lliga de Campions i té menys a perdre.
Quin partidàs, Àlex, aquest Chelsea-Arsenal, i amb el que això suposa per l'Arsenal, que és pràcticament de vida o mort.
Sí, perquè s'ha quedat fora d'Europa i, per tant, és la seva última... Vale, és interessant, perquè a més és un derbi, dos entrenadors joves preparats, propostes bastant similars i tinc moltes ganes de veure aquest partit.
I Enric, m'imagino que del futur de l'Arsenal i del que passi demà, doncs en dependrà molt què passarà amb jugadors importants de l'Arsenal, no? I penso en Aubameyang, per exemple.
Sí, és segurament el nom que més sona per les conseqüències que pot tenir aquesta final. El davanter gabonès Aubameyang se l'ha relacionat amb el Barça, té 31 anys i una situació, jo et diria, semblant a la de Harry Kane al Tottenham, jugadors molt importants, estrelles del seu equip, però que a la recta final de la seva carrera volen ser Europa, volen aspirar a trofeus importants i, és clar, si no pot jugar a Europa, potser sembla que buscaria una altra destinació. També és el cas, potser, podria veure perillar homes com Lacazette, el mateix Héctor Bellerín. Jo crec que una derrota, depèn de com, pot afectar de manera important el projecte d'Arteta.
El partit és a 6:45 aquí a Catalunya.
Correcte.
I per on
correcte,
podrem seguir? La CAP també la fan per DAZN o és una altra televisió, ho saps?
Sí, els emet DAZN a l'estat espanyol i juguen a 6:45 de la tarda a Wembley i hora catalana.
Xavi, Àlex, no sé si ara mateix fitxaríeu algú de l'Arsenal. Aubameyang, ara deia l'Enric.
No, jo va
mirar... A mi em sembla... És a dir, amb tots els respectes del món, i em semblen jugadors molt, molt interessants, eh? Parlar d'Aubameyang, hi ha altres futbolistes de qualitat, però per mi, per nivell Barça, jo no n'hi veig cap.
A mi m'agrada un mig centre. Ajuda'n amb el nom. Enric és francès, el van fitxar fa dos anys. Dembouzi.
Gendouzi.
A mi m'agrada, sí, no sé si té nivell Barça, eh?
És un jugador, Gendouzi, que té una història bastant especial perquè el van a buscar Raúl Sanllehí, sí, a una categoria inferior francesa quan va arribar a Emery. Va encaixar molt bé l'equip, un jugador que treballa moltíssim, però darrerament Mikel Arteta l'ha apartat de l'Arsenal bàsicament per una mala actitud en un partit contra el Brighton.
Ah, sí?
I és un jugador que des d'aquell partit no ha tingut més minuts i ja se li busca sortida.
Ostres... Per cert, Enric, crec que m'has dit avui que hi ha d'haver novetats a la ciutat de Manchester a partir d'avui perquè confinen, no, la ciutat? És avui?
Sí, sí, pot sorprendre, però les coses no només van malament aquí, també a Manchester, i Anglaterra imposa un confinament més estricte. Sembla que ha augmentat la taxa de transmissió del Covid, que implica que el govern demana que no hi hagin reunions a domicilis, que s'havien trobades amb membres de fora de la unitat familiar... Tot i així es mantenen els pubs oberts, per tant, tampoc és tan bèstia.
I divendres al City Madrid.
Que la mascareta es porta molt poc i, com dius, les mesures no afecten el City Madrid, que s'ha de jugar d'aquí una setmana, però caldrà seguir-ho, eh? Caldrà seguir-ho perquè sembla que la cosa va empitjorant i la gent no fa cas de res. Sincerament, no es porta la mascareta a Anglaterra. I, de fet, deixeu-me dir que a Guardiola... algun dia se l'ha identificat al carrer perquè és dels pocs que porten mascareta.
A la porta. Doncs hem fet. Per Pep Guardiola i mal fet per la gent que no la porta. Demà aquesta final, Chelsea-Arsenal a 7:15, la final de la CAP. Àlex, per cert, saps qui és el nou entrenador del Flamengo?
Hola, salidome, estoy muy feliz por hacer parte de esta grande Nassau. Vamos luchar por ganar títulos y nos vemos en breve. Mucho obrigado.
Coneixes la veu, Àlex?
Ho sé. El Flamengo ha fitxat un grandíssim entrenador.
Domènec Torrent, eh?
Domènec Torrent, sí, sí.
El coneixes?
Sí, el conec perquè, a més, quan jo jugava, havíem jugat en contra, ell portava el Girona i després, a partir d'aquí, doncs, hem mantingut relació. Tinc la sensació que li anirà molt bé perquè el tipus de futbol i la seva idea congenien bastant.
Campió de la Libertadores, vigent, eh? El Flamengo és un històric del futbol brasiler, sud-americà i mundial. I substitueix a un entrenador que té molta experiència, Jorge Jesus, el portuguès, que ha fet bona feina al Flamengo aquests últims anys. I, clar, segur que és l'aventura més apassionant i el repte més important de la carrera d'entrenador del Domènec Torrent.
Enric, tu també el coneixes, no?, de Manchester.
Sí, bàsicament perquè va ser l'assistent de Guardiola abans de Mikel Arteta, quan va començar la seva aventura anglesa, i de fet el mateix Guardiola fa pocs dies en roda de premsa li va desitjar molta sort si realment es confirmava aquest fitxatge, que finalment, com diu, s'ha confirmat, i Pep Guardiola, que també s'ha afegit les enhorabones que està rebent a Domènec Torrent.
Molt bé, doncs l'Enric Gil i l'Àlex Dalmas parlant una mica de tot, de Trincao, d'aquesta final demà de la CAP i també de Domènec Torrent, nou entrenador del Flamengo brasiler. Enric, Àlex, moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Salut, bona nit.
I ahir us explicàvem que ara per ara Salut dona plenes garanties a la UEFA que el Barça-Nàpols de dissabte que ve es jugui al Camp Nou. Avui, des de l'Ajuntament de Barcelona, Xavi, validen, no?, aquests arguments perquè es jugui aquest partit, perquè així sigui.
Sí, des de l'Ajuntament confirmen les sensacions i les idees que va enviar a la UEFA el Departament de Salut de la Generalitat. A Barcelona es pot viatjar, es pot arribar, es pot venir de fora i fins i tot es pot jugar un partit de futbol de Champions, tornada a vuitens de final, sempre i quan hi hagi restriccions a l'estadi, a porta tancada, amb 350 persones màxim. Encara falta que la UEFA confirmi al 100% que el Barça-Nàpols de dissabte de la setmana que ve és al Camp Nou, però avui gent de la UEFA estava al Camp Nou ja repartint les places, aquestes 350 places, entre la gent que podrà accedir a l'estadi. O sigui que, si no hi ha una sorpresa gran que jo ara mateix no m'imagino, el partit serà al Camp Nou.
Alguna cosa molt greu hauria de passar perquè aquest Barça-Nàpols no fos a Barcelona. Dissabte que ve, aquest Barça-Nàpols, final, quarts de vuitens de final, a la tornada dels vuitens de la Lliga de Campions. I Xavi, avui s'ha fet pública també la segona equipació del Barça. Barça per a la pròxima temporada.
Negre, amb detalls daurats. No és la primera vegada que el Barça té una segona equipació negra. Va passar l'última temporada de Guardiola a la banqueta, 2011-2012. I bé, és una campanya de màrqueting i comença avui per vendre aquesta segona equipació, ja que la primera equipació no la poden vendre del tot perquè ja sabeu que hi va haver un problema en la fabricació, d'estanyia, no han pogut posar a la venda les samarretes que es comercialitzen més, si les de màxima qualitat, que valen 150-160 euros, però unes que valen 90-100 euros. Això ha provocat una mena de litigi, de problema diplomàtic entre Barça i Nike. Nike és un dels principals patrocinadors del club, però el Barça no estan contents amb el que ha passat. Diuen que els ha afectat en els ingressos previstos per aquesta temporada, perquè no s'han pogut vendre les samarretes en el primer moment, en el llançament, que és quan se'n venen moltes. Diuen que han deixat d'ingressar aproximadament uns 20 milions d'euros i estan demanant comptes a Nike, a veure com acaba tot això.
Aquesta segona equipació, molt normaleta, no? Aquesta negra, us agrada, Xavi, Joan?
Home, lletja no la trobo. Tampoc, no la trobo especial.
Poc arriscada.
No la recordarem d'aquí... L'any que ve, potser, o d'aquí dos anys, no recordarem quina era la segona equipació d'aquesta temporada.
A mi em passa el mateix que el Xavi. A més, venim d'una segona equipació, com és la d'aquesta temporada, que és especialment bonica, segons el meu punt de vista.
Home, tu la tens, no?
Sí, sí, sí.
Aquí el cotxe...
Aquí el cotxe.
Rebregada.
Però sí, sí, venim d'una segona equipació que és especialment bonica i és el que deia el Xavi, em sembla, un punt normal. Li falta un detall.
No connecta, o jo no li trobo la connexió amb la història del Barça, amb el club. Les taronges les recordem per Wembley. Les grogues perquè històricament ha estat el color de la segona equipació del Barça, no? Des dels anys 80. I aquest negre, doncs, bé, a vegades fa prim i...
I elegant.
Això està bé, no?
I elegant, sí, està bé. Està bé per segons quins jugadors.
Molt bé. Xavi, bones vacances.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Mantén el mòbil en so, eh? Sí. Hosti de cas. Gràcies, Xavi.
A tu.
I avui també hem de repassar la llista de positius i negatius de Covid al futbol espanyol. Igual que ahir, Joan, bones notícies, no? Perquè no hi ha cap positiu més.
A l'Almeria, segon dia consecutiu de negatius. Tots els jugadors han tornat a les mesures... han tornat a donar negatiu. Per tant, aquesta tarda l'Almeria s'ha entrenat tot i que seguint les mesures de seguretat corresponents. Al Saragossa, tots els jugadors s'han donat també negatiu als testos que van passar ahir. Tots, menys el que va donar positiu, que ho ha tornat a fer. Però... A Saragossa, doncs, l'ajornament del play-off ha comportat conseqüències greus, Roger, perquè Luis Suárez, no Luis Suárez del Barça, sinó Luis Suárez del Saragossa, el colombià, és el màxim golejador de l'equip i un dels millors jugadors del conjunt aragonès. Aquesta temporada no podrà disputar el play-off en cas de que s'acabi jugant.
Què ha passat?
Doncs que està cedit pel Watford. Els anglesos van allargar la sessió fins al dia 5 d'agost i ja han comunicat al Saragossa que no ho tornaran a fer, per tant, Luis Suárez, el colombià, ho dèiem ara, no podrà jugar al play-off i haurà de tornar al Watford.
Clar, això és el problema de tot plegat, de tot el que està passant, que si els jugadors acaben contracte el 30 de juny, doncs es poden agafar això. I si després encara l'havien allargat fins al 5 d'agost, clar, aquí arriba un moment que el Watford també ha de mirar per ell.
I
però
encara...
És un problema, el Saragossa, un problema gros.
Sí, perquè és l'home gol del conjunt de Víctor Fernández. Encara un punt més. El Sevilla va passar el tercer test PCR ahir, des de dilluns, on es va produir la notícia del positiu de Gudel, tot negatius. Avui, una altra vegada, també negatius. Per tant, el conjunt andalús s'ha entrenat aquest matí de forma individual i a poc a poc la cosa va tornant a la normalitat.
Mentrestant, avui el Servei Gallec de Salut ha confirmat l'alta de més membres del Fuenlabrada.
Alta epidemiològica de 33 membres de l'expedició de l'equip madrileny que han donat negatiu en les proves que se'ls va fer i, per tant, han tornat cap a terres madrilenyes. Encara, per això sí, en queden 13 en quarantena.
Doncs bones notícies, millor que fa uns dies, per tant, ho celebrem, fem una pausa i encara hem de parlar de l'NBA i de motor.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà. Els esports a Catalunya Ràdio. A Bobby Hunt-Jones. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el...
14.193, 14193. De la sèrie 73073.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
A partir d'ara tens una missió. Límit 48 hores. Camises, polos, pantalons i bermudes d'Ustin, 15 euros. I camises, polos i pantalons Emilio Tucci, 19 euros. Només per als més intrèpids. Només per als més ràpids. Aquest missatge s'autodestruirà el diumenge 2 d'agost. Missió Límit 48 hores al Cort Inglés.
Abraça la música amb Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres tenim Pista de Fusta amb Miqui Puig.
Si feu una volta per la nostra geografia
i Geografia Humana amb Maite Sadurní. Els caps de setmana,
un programa que es porta d'actualitat
i Cat Mans amb Quim Rullan i Esther Plana.
Five Songs.
Five Songs amb Blai Mercè. Sona Nou amb Lluís Gendrau. A tocar amb Maite Sadurní. I Jazz Batussi amb Dani Nelo.
Segueix les propostes musicals de Catalunya Ràdio. Abraça la música.
Més informació
a catradio.cat.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
I'm gonna give my aimless love, my angry heart, my desire, a walk with his wings.
Passa un minut de 3:15 de la nit. A l'inici us hem explicat que teníem en joc la final de la Copa de la Lliga de França entre el PSG i el Lió. Doncs s'ha acabat la segona part de la pròrroga, per tant, anem als penals. L'ha tingut el PSG, una falta de Neymar, després que han expulsat Rafael, el central del Lió. L'ha tingut Neymar, però la seva falta ha anat als núvols. A la tanda de penals de Saint-Denis, PSG-Lió, final de la Copa de la Lliga Francesa. Us explicarem què està passant i com acaba aquest partit. Tot això en futbol, en bàsquet, Fitó, ahir va tornar el xou. Ahir va tornar l'NBA amb dos partits. Avui, segona jornada, ara mateix, amb partits en joc.
Sí, un que ja ha acabat, Brooklyn 118, Brooklyn sense Irving ni Durant, Orlando Magic 128, acabat. I tenim dos partits, el tercer quart, Portland Trail Blazers 77, Memphis Grizzlies 72 i presència catalana, el Washington Wizards 70, Phoenix Suns 82. Ricky Rubio, 7 punts, 7 assistències en 20 minuts de joc, tots dos partits al tercer quart.
Això avui... No, no sentim en Xavi, ara.
En quantes pistes estan jugant?
Crec que hi ha 3 pavellons que són de joc i els van canviant en funció de l'equip que, en principi, durant la temporada regular, seria local o visitant. Mm-hmm. És a dir, adequen el que és el màrqueting als equips que juguen de local i de visitant.
Sí, la imatge del pavelló està logotipada amb l'equip local.
Sí, sí.
Això avui, Fitó, amb aquests partits en joc ens expliques, però com va anar la primera jornada?
Doncs dos partits, Pelicans 104, Utah Jazz 106 i Lakers 103, Clippers 101. Cosetes a destacar d'ahir, la primera cistella d'aquest retorn de Rudy Gobert. Et sona, Rudy Gobert?
Em sona.
Va ser el primer jugador...
Em sona només, eh?
No, t'ho dic perquè va ser el primer jugador que va donar...
Que feia broma amb el coronavirus.
Correcte, el primer positiu de l'NBA, que en la roda de premsa de posterior va fer broma.
És veritat.
A partir d'aquest moment és quan es va suspendre la Lliga. Més a punts, LeBron, com un autèntic tro, 16 punts, 11 rebots, 7 assistències, i cistella per guanyar Anthony Davis, 34-8. A l'altre partit, 15 minuts, només per Zion Williamson, i gran partit global del Jazz, 20 punts de Donovan Mitchell, 20 de Mike Conley i 13 de Joe Ingles.
Doncs els Lakers, que van guanyar amb LeBron i Davis en plena forma, però el més destacat de la nit, Fitó, el més important, diríem, és el que va passar abans que comencessin els partits.
Mentre sonava l'himne dels Estats Units, jugadors, àrbitres i entrenadors amb el genoll a terra, protesta contra la desigualtat racial als Estats Units. Un dels més implicats, Kawhi Leonard.
Just trying to, you know, show everybody that...
Només intento mostrar a tothom que tots els jugadors de l'NBA estem interessats i veiem el que està passant fora, i encara que estem aquí jugant a bàsquet, volem que les coses vagin a millor. Tots vam estar junts, ens vam agenollar, i això és bàsicament la meva mentalitat, ajudar a acabar amb el conflicte racial actual i ser iguals. Tots som iguals.
Just be equal. Everybody's equal.
A més de tot això, missatges de la majoria de jugadors després dels partits i a les samarretes, el mateix parquet i a les declaracions posteriors, com s'entén de Kawhi, reivindicacions.
Doncs això, a l'NBA, per cert, estem pendents d'aquesta tanda de penals a la final de la Copa de la Lliga de França entre el PSG i el Lió a Saint-Denis. El partit ha acabat amb empat a 0 als 90 minuts i també a la pròrroga, i ara pendents dels penals, que us explicarem aquí al Club de la Mitjanit, o si més no, explicarem com ha acabat aquesta final de la Copa de la Lliga de França. Abans, però, hem de parlar de motor. Oriol Rodríguez, bona nit.
Hola, bona nit.
En Fórmula 1, aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya, marcat per l'absència de Checo Pérez, que va donar positiu per Covid-19. En tot cas, avui sense ell hi ha hagut entrenaments lliures.
Sí, el mexicà s'ho deu estar mirant des de casa i una mica de mal rotllo deu tenir el cos, perquè ha vist com el seu company d'equip, Lance Stroll, ha estat el més ràpid al circuit de Silverstone. El Racing Point ho està fent molt bé aquesta temporada. De fet, és una rèplica del Mercedes guanyador de la temporada passada, així van decidir dissenyar el cotxe, però de moment els està donant bons resultats. El Checo Pérez està fent una molt bona temporada, cinquè a la general, però clar, es queda ara amb aquest positiu de Covid-19 sense participar, i veient com Lance Stroll ha estat també ràpid al davant d'Alex Albon, del pilot de Red Bull, que ha tingut una forta topada a la part final dels segons lliures. Això no ha impedit que fos que marqués el segon lloc, i avisa Red Bull perquè a la primera sessió de lliures Max Verstappen, el pilot holandès, havia estat el més ràpid. Valtteri Bottas, al Mercedes, a la tercera posició per davant de Hamilton, que ha estat cinquè, entremig un Ferrari, el de Charles Leclerc, mentre que, per exemple, Sebastian Vettel ha tingut molts problemes a la segona part del dia. Home, seria estrany que els Mercedes, que han dominat amb molta autoritat aquestes primeres curses, dues primeres curses al circuit d'Àustria, Silverstone és molt diferent, però haurien de continuar dominant, i Hamilton, que ja va camí de poder igualar Schumacher com el setè títol de la seva carrera esportiva a la Fórmula 1, com el més gran de tots els temps.
Demà els entrenaments oficials, no?
Demà, primera hora del matí, darrera sessió d'entrenaments lliures, i després els entrenaments oficials, en què Mercedes, també Racing Point, ho pot fer molt bé, i Red Bull haurien d'ocupar les tres primeres files.
Per cert, Oriol, avui hem vist canvis a l'estructura del circuit de Barcelona-Catalunya. Ara al capdavant, Maria Teixidor i Josep Lluís Santamaria.
Sí, un ex del Barça, un exdirectiu del Barça, ocuparà aquesta presidència del circuit. Des de feia gairebé mig any que no hi havia president, perquè en Vicenç Aguilera va plegar el mes de febrer, i sí que hi havia director, perquè el Joan Fontseré estava ocupant el seu càrrec, però ha estat rellevat pel Josep Lluís Santamaria, un home de motor, un home que hauria, juntament amb la Maria Teixidor, encaminar el que és la renovació de la Fórmula 1, perquè recordem que el 16 d'agost es disputa el Gran Premi, seria l'última edició, s'hauria de renovar el contracte, i també, tal com estan les motos, també hauria de renovar el circuit els primers mesos, el seu contracte amb Dorna, per continuar tenint esport de motor del nivell a casa nostra.
Hem parlat de la Fórmula 1, i ara que mencionaves les motos, Oriol, a MotoGP, avui també hem viscut canvis, en aquest cas el calendari.
Mira, en Marc Márquez, jo, clar, no deixo de pensar que aquest home té 0 punts al Mundial i que el calendari aquest 2020 quedarà escurçat, perquè s'ha confirmat que Tailàndia, l'Argentina i Malàisia, és a dir, grans premis fora d'Europa, han quedat cancel·lats ja aquesta temporada 2020, i el 22 de novembre hi ha un altre gran premi al calendari que s'ha anunciat avui. A principis d'agost s'haurà d'anunciar exactament on és, però tot indica que el 22 de novembre Portimau, és a dir, Portugal, podria acollir el darrer gran premi de la temporada d'un calendari amb 14 curses, ja se n'han disputat dues, i vol dir que en queden 12, i si tu fas càlculs, 12 per 25... Ara et deixo pilotes, 300. Són 300 punts els que falten per disputar. Clar, Quartararo en té 50 i Márquez en té 0. Sí que hi ha altres pilots catalans que hi han sumat, però el tro de Cervera ho té complicat si vol lluitar. No ho té impossible, perquè ell ja sabem que és capaç de fer-ho tot, però ho té complicat amb 12 curses per endavant, 300 punts en joc, per sumar el que seria un altre Mundial de MotoGP.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
A tu, Roger, bona nit.
Vinga, recta final, Fitó, com tenim els penals en aquest PSG-Lió final de la Copa de la Lliga de França?
Doncs de moment 2-2, dos llançaments pel Lió, dos gols, dos llançaments pel PSG, dos gols, xutarà ara el tercer penal a l'Olímpic de Lió, per tant, igualtat màxima a la final de la Copa de la Lliga de França.
Us explicarem com ha acabat. Abans de marxar, deixeu-me passar per Sabadell, perquè ahir el nou Sabadell de segona va anunciar baixes. No hi continuaran els defenses Fernando Pajarero, ni tampoc Aitor Pascual, i tampoc Boris Garros, ni Manu Lanzarote. Mira, saludo aquest últim. Manu, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat tot plegat? És una decisió que heu pres tu i el club de la mà?
Bueno, no, ja jo tenia clar. Al final, com ha anat la temporada, pues ja crec que era el moment d'acabar i la veritat que bueno, pues estava més tranquil pel playoff, el dia abans, i la veritat que he disfrutat molt dels últims dies i molt agraït per tot i bueno, pues feliç pel club, pel que té ara i que pugui disfrutar molts anys.
Per tant, no marxes dolgut, eh? Pel que em dius, és una decisió que surt més de tu.
Sí, segurament al final conec l'entrenador, demà el veuré, ja no som entrenador jugador, llavors pues, som amics, abans érem amics i ara tornarem a ser-ho i la veritat que era el necessari, era el millor per tothom i com dic, és una decisió presa per mi i creient, pensant més en tot i sabent on estava i per què, si no hi ha més, és saber la situació, les circumstàncies de la temporada com ha anat i era el més normal.
I ara què, Manu? Què vols fer? Què faràs?
Pues la veritat que com era tan bonic això que estàvem vivint, la veritat és que no volia pensar en res més, volia centrar-me en el lloc, disfrutar de tots els dies amb els companys, han sigut 12 dies molt, molt bonics de viure i la veritat que no sé què faré. La veritat és que vull estar amb la família ara i el que vingui, pues, té que ser alguna cosa bonica per disfrutar-ho, perquè ja crec que si no em queda l'últim any ja quedarà molt poc i vull ser feliç en l'etapa següent que estigui.
Clar, perquè t'anava a dir, Manu, que tens 36 anys ja i això en un futbolista, doncs, home, ja és força, per no dir molt. A partir d'aquí, no sé si penses ja en la retirada, en la possible retirada.
La veritat que no, la veritat que després del que he viscut aquest any, al final dels últims dies, jo crec que vull jugar més que mai, vull seguir, però com dic, ara he jugat a totes les categories, llavors no és problema de categoria ni res. Saber on puc estar feliç, gaudint del que més m'agrada, que és jugar a futbol i que sigui una etapa, pues, si és l'últim any, pues, que sigui una etapa bonica i bueno, que sigui divertida disfrutar-la, però com et dic, no sé què faré ni tinc en ment res de què faré.
Encara dura aquesta ressaca de l'ascens o què?
Bueno, ara jo crec que cada dia que passa ens donem més compte del que hem fet, perquè al final ha sigut una temporada atípica, no?, amb el parón que hem tingut, després no saber què passaria, si jugaria o no al playoff. Hem estat fora, sense l'afició, entrenant en solitari molts dies, i la veritat que ara te dones compte de la gent, el que significa per la ciutat. Jo soc d'aquí, la meva família és de Sabadell, llavors per mi és molt bonic els missatges que rebo i orgullós de formar part d'això, i la veritat és que és uns dies molt, molt bonics per viure com a jugador.
Manu Lanzarote, enhorabona per aquest ascens i molta sort allà on vagis mentre encara duri la benzina. Manu, gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
PSG Lió, tanda de penals, final de la Copa de la Lliga de França, Fitó llança Neymar.
Llença l'últim penal, que el que pot significar l'empat o la victòria, en aquest cas, del Lió. De moment, 5 de 5 pel conjunt de Lió, 4 de 4 pel PSG. Neymar, carrera cap a la pilota, es frena Neymar, pica el penal Neymar, ajustat al pal dret d'Anthony López. Per tant, 5 de 5 al Lió, 5 de 5 al PSG, màxima emoció a la tanda de penals de la final de la Copa de la Lliga Francesa.
Molt sobrat Neymar, sí, en un moment de màxima tensió, ha fet la paradinha típica i suaument l'ha tocat al costat del pal, ha enganyat a Anthony López, molt sobrat.
Sí, sí. Gol de Neymar, una tanda molt renyida en aquesta final de la Copa de la Lliga. Fitó, n'estem pendents, però mentrestant en ciclisme, Evenepoel més a prop de guanyar la Volta a Burgos.
Queda només una etapa i el belga de només 20 anys té a tocar el triomf final. Avui victòria de l'irlandès Sam Bennett, del mateix equip que Evenepoel, que a més Sam Bennett és segon a 18 segons del belga a la classificació general. Per tant, Evenepoel amb només 20 anys a punt de guanyar quan xuta el penal. El Lió ha parat Keylor Navas de forma magnífica al penal a l'esquerra de la porteria.
Tenim un minut perquè el PSG xuti el sisè, el faci i tanquem el club de la mitjanit amb campió de la Copa de la Lliga de la França.
Vinga, va.
Ha fallat Bernard Traoré, ha xutat amb l'esquerra a mitja alçada.
Havia tocat dues vegades els penals del Lió. Keylor Navas estava a prop i a la sisena ha anat la vençuda i ara el PSG, que té l'oportunitat de, si fa aquest penal, si...
Mirem de plegar i 45.
Marca.
59-45. Important.
És Pablo Sarabia.
Sarabia, eh? Amb l'esquerra.
Ens queden 15 segons. Sarabia, amb l'esquerra, xuta Pablo Sarabia, gol del PSG. Per tant, tenim campió de Copa de la Lliga Francesa.
El PSG, campió, gràcies a tots. Nosaltres tornem dilluns a les 11. Bon cap de setmana, que vagi bé. Bona nit.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es.